pastor, a Claudio Jordi, que me permita presentar muy brevemente al ponente de hoy. Es la quinta sesión grabada que tenemos de lo que ha sido una experiencia, creo que enormemente positiva, porque habéis podido disfrutar para cada uno de los cinco temas del programa con un especialista en la materia. Además, un especialista que hemos hecho el esfuerzo, tanto el profesor Claudio Jordi como yo, de que sea un especialista de verdad. En esta ocasión, comentó el profesor Jordi, ¿qué tal si en lugar de traer a un experto académico en la transición, traemos a alguien que la viviera desde dentro y que hubiera tenido un protagonismo relevante en ese proceso, de tal manera que la visión para alguien que como vosotros estudiáis ciencias políticas fuera una visión más complementaria a la que recibiréis acudiendo a otras clases, las próximas y estudiando en los manuales? Y esta es la idea que nos llevó a pedirle al profesor López de Lerma, que viniera a impartir esta charla. Porque estamos ante un licenciado en Derecho, un enormemente prestigioso abogado, y ante un político que fue diputado durante casi 24 años, 23 años y medio,
no, 24 y medio.
Por Convergencia Junior. O sea, una persona que vivió el proceso de transición, pero que además desde su posición de jurista lo interpretó, colaboró, y además desde su posición de nacionalista catalán pudo vivirlo además desde otra perspectiva, la perspectiva de cómo se siguió desde Cataluña una oportunidad que más que ha abierto unas enormes vías de progreso político. Así que ya sin nada más, pues muchísimas gracias, José.
Gracias a ti. Bé, bona tarda, feu en català suposo, no? Sí. Bona tarda a tots i moltes gràcies als professors per haver-me convidat i sobretot a ti, José María. A veure, l'encàrrec és la transició política, jo no he posat, bueno, quan lo comentábamos yo dije, pon mi verdad. Sí, cadascú, diguem-ne, dona la seva versió i és humà que, i per tant està carregat de lògica que sí sigui, no? M'han parlat els professors que ja els hi han explicat que diu pràcticament el segle XX, diguem, els grans fragments del segle XX, no? I jo diria que el tema que tractaré, o m'agradaria que tractéssim en plural, aquest de la transició política, és un dels grans fragments que del segle XX, grans etapes, s'entén, del segle XX, etapes socials i polítiques del segle XX, que ve a tancar tots els altres fragments, per dir-ho d'alguna manera, els altres grans capítols del segle XX, i que els endreça, com diria, aleshores deia el Felipe González moltes vegades, doncs, aceptablemente bien. És a dir, vostès saben que la història constitucional espanyola és una història de tebeo, per dir-ho suau, no? En el que, bueno, probablement alguns països d'Iberoamèrica o Amèrica del Sur encara s'hi troben. Jo vaig tenir l'honor de durant 6 anys ser l'enllaç, diguem-ne, el representant de les Cortes, Congrés i Senat, davant del Congreso dels Estats Units Mexicans, no? I veia com cada any qualsevol problema que sorgia la solució era un canvi constitucional, no? I no és cert, això és un desencert total del legislador, però bé, l'etapa constitucionalista espanyola és una misèria, les distintes etapes són un conjunt de misèries, fins a arribar al colmo en què una d'elles ni tan sols es porta a la pràctica, ni tan sols es publica, no? Per tant, jo diria que aquesta etapa de la transició política ve a endreçar en el doble sentit, posar l'armari i endreçar des del punt de vista més positiu del terme, tota una llarga i molt trista etapes anteriors de, no només de confrontacions partidàries, que també, sinó que i de pronunciaments militars o cops d'estat militars, que també, sinó també la més recent aleshores, que era una confrontació civil. No? En aquesta etapa de transició política, com jo molt sovint dic, hi participen persones, dones i homes, homes i dones, d'edats biològiques distintes. La generació de la transició no és una generació que aleshores tingués 30, 40, 50, 60 anys o 23 anys. No és cert. La primera cosa és aquesta. És intergeneracional des del punt de vista biològic, però és la generació de la transició en la que es donen fonamentalment dos grans grups. Els que estaven en contra del sistema franquista, obertament en contra del sistema franquista, fos a l'interior d'Espanya, fos a l'exterior d'Espanya, i els que estaven dins del sistema franquista, però que un sisè sentit els deia que mort en Franco no es podia aguantar un sistema que el havia creat ell, el havia protagonitzat ell, i ell era el sistema, i ell era el sistema. Per tant, en aquesta gent que fa la transició política, la generació de la transició política, la qual jo tinc l'honor de creure que sóc membre, hi participa gent de molt distinta edat, no? I té com sol passar a Espanya, unes maneres de fer, podríem dir-ne, a Madrid, Espanya, distintes de les que maneres de fer de Catalunya o també del País Basc, perquè la política del conjunt de l'Estat espanyola ja venia marcada, molt marcada des de la República, però també abans de la República, per forces polítiques socials, econòmiques, culturals, cíviques, diferenciades en el País Basc i Catalunya fonamentalment. De fet, com ja saben, en l'etapa de la Segona República és on cristal·litza políticament aquestes diferències i ho fan a través de dos estatuts d'autonomia, el català i el basc, i d'un tercer, també el de Galícia, per uns altres corrents més culturals que no pas econòmiques, que si bé s'arriba a aprovar i a refrendar, no s'arriba mai a aplicar, a diferència del País Basc i de Catalunya. Per tant, diguem-ne, si he parlat d'una generació de la transició política, he també de dir en quin període podem instal·lar, podem col·locar aquesta transició política, no? Hi ha una primera versió, una primera interpretació que s'ha fet des dels historiadors, en el que, diguem-ne, com els juristes diem, allò que diu la interpretació restrictiva de les lleis, no? És la interpretació restrictiva dels historiadors en el que diuen que la transició política, comença amb l'atemptat del Carrero Blanco, amb l'atemptat del Carrero Blanco, que era el cridat a succeir en Franco, i com que era relativament més jove que en Franco, podia donar com a mínim 10-12 anys més de llargada en el període franquista. Altres el situen en la nit en què ha mort el general Franco, per tant el 20 de novembre del 75, i el tanquen quan arriben bé les primeres eleccions lliures, democràtiques, que són el 15 de juny del 77, o a més, o més tardar amb el referèndum de la Constitució de 1978, desembre. No? Hi ha una versió molt més àmplia en el que diu que la transició política, això sí, diguem-ne, si hem de posar una data, posen amb la mort del cap de govern, per tant, l'almirall, i accentuada, lògicament, amb la mort del general Franco. No? I el posen, el transposen fins a les eleccions generals del 1982, quan el PSOE arriba al govern, per tant, es dona per primera vegada l'alternança política és intrínseca a la democràcia, el qual no vol dir que la permanència d'un grup polític en el govern durant alguna dècada, posem-hi per cas, no? Tipus Pujol en aquí, doncs no sigui, diguem-ne, no tingui un origen democràtic, no? No nega això, no? Però, de fet, la democràcia no s'entén sense alternança política. I, per tant, la situen en quan el Felipe González arriba a la Moncloa i fins i tot, l'estiren més i fins l'entrada d'Espanya dintre l'Aliança Atlàntica, l'OTAN o la NATO, i l'ingrés d'Espanya a les aleshores comunitats econòmiques, les comunitats europees. Per tant, tampoc hi ha una data de començament ni una data de finalització. Els vostres professors, estic convençut que quan han parlat d'aquestes grans etapes del segle XX i d'alguna del segle XIX, tampoc s'han atrevit, segurament, vaja, intueixo, tampoc s'han atrevit a dir va començar el dia 23 de tal mes i de tal any i va acabar a les 0 hores de tal dia i de tal any. No? Perquè els historiadors saben, i el catedràtic de Collados, com a catedràtic de història del dret, sap que, i per tant historiador especialitzat, però en fi, historiador, sap que les coses no tenen un començament repentiu i un final, allò que es diu, pam, s'acaba, no? Sinó que es va gestant en el temps de la mateixa manera que també un gelat posat a la platja, a la platja, a la llum del sol, el mes d'agost, tampoc es fon de cop i volta, sinó a poc també se va fonguent, no? Per tant, no hi ha un començament i no hi ha un final. Sí que més o menys el podem acotar. Dic, per tant, dues coses que em semblen importants, que és: què és la generació de la transició política, que és gent de diferent edat biològica que es troba en aquesta etapa, més o menys àmplia i més o menys acotada en el temps, en les dues versions, la petita i la de més grossa en el temps, que es dona, no? Quina és la gent de la transició política? La gent de la transició política la forma fonamentalment gent amb vocació política. Així és de clar, gent amb vocació política. Amb vocació de protagonitzar un canvi polític. Alguns, com sol succeir, com passa la història, des d'una primera filera, altres des de la darrera filera. I alguns més, molts més, sense estar a camp filera, sinó estan a casa seva, però compartint totalment el que feien els que, diguem, estaven a la locomotora. Per tant, es dona aquest fet. Aquest fet, a Catalunya es troba, com a mínim a Catalunya, es troba matisat. Jo crec que és important dir-ho, no? No és només gent amb una vocació i una clarividència, per dir-ne així, política, sinó que és gent que ha estat, i es trobava aleshores, al capdavant de moltes entitats cívico-culturals del país, i esportives també. És a dir, gent amb vocació de servei, que és diferent a gent amb vocació d'acció política. Qui us parla, per tant, en aquest segon nivell de gent que tenia una, diguem-ne, actitud, una vocació, o que participava en activitats culturals, periodístiques, cíviques, etcètera, etcètera, i que sent, diguem-ne, el crit de participar en política sense haver-ho pensat mai. Així de clar, no? Així. A Espanya la cosa va ser diferent, però també és diferent, és encara avui diferent, el teixit català molt més autoorganitzat, molt més autoorganitzat que la resta del teixit cívic espanyol. Segurament en el País Basc també es dona una cosa molt semblant a Catalunya, però no en tanta potència, entenc jo, a Galícia per suposat que tampoc, mentre que a la resta de l'estat espanyol la societat ha estat més vagó, passiu de l'estat, que no, diguem-ne, locomotora petita, ni que fos petita, del propi estat. Cosa que Catalunya estava invertit, això. Catalunya no tenia poder polític, tampoc el tenia en els altres, però aquí estava molt més organitzat, molt més conscienciat i, per tant, la gent molt més preparada per fer el salt a la política. En què consisteix d'aquí, que una de les grans diferències notabilíssimes i que encara avui té repercussió a la política catalana, cada vegada més petita i, si se'm permet, més trista, més minsa i més trista, és que a Catalunya les forces polítiques, les forces sindicals, per què no, algunes de patronals, algunes, no l'oficial, i moltes de culturals, cíviques, podríem dir-ne, el gran conjunt, són les que conformen, creen, constitueixen i conformen i fan créixer l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya no és res més que el resultat d'unes petites forces polítiques que es van constituint en el temps d'en Franco, o, diguem-ne, a les darreries d'en Franco. Tens en Franco, vull dir, per exemple, Unió Democràtica, que va subsistir després de la Guerra Civil, el PSUC, que era la gran força política, la més ben organitzada, Comissions Obreres, que era molt més organitzada i molt més potent que la UGT, al costat de forces polítiques que es varen constituir aleshores, com podia ser la de Convergència Democràtica o la d'Esquerra Democràtica d'en Trias Fargas i de Marcel Avedra i d'altra gent, o, perdoneu, Esquerra Republicana, que ja ho estava en el temps de la República, que me n'havia oblidat. Al mig, diguem-ne, les forces socialistes, força, diguem-ne, el Partit Socialista, un al voltant del Joan Reventós, l'altre constituït com a Federació Catalana del PSOE, i un tercer en discòrdia, que era la del morir, carai, el que morir aquí per la Forgell, el socialdemòcrata, en Pallac, d'en Josep Pallac, que era un socialdemòcrata, diguem-ne, el químicament pur, és a dir, l'inspirat en la socialdemocràcia alemanya, no marxista, no marxista. Què hagués succeït si en Pallac hagués viscut? No ho sé, ningú pot dir-ho. L'únic que es pot dir és que potser les coses haguessin anat diferents, no ho sé. Va morir, pobre home, el seu partit es va separar en dos, uns van venir cap a el que va ser el Pacte Democràtic, Convergència més Esquerra Democràtica, més l'en Pallac, finalment després se'n van anar cap al moviment socialista que va aglutinar també la branca PSOE de l'altre, vull dir que... És a dir, en canvi a Madrid, mentre aquí l'Assemblea de Catalunya, que alhora es anava vertebrant no només i enfortint no només a Barcelona, sinó que en presència en el territori, jo mateix vaig formar-me part de l'Assemblea de Catalunya, però des de la taula democràtica que dèiem a Sant Feliu de Guíxols, mentre a Girona hi havia l'Assemblea de Catalunya, secció de Girona, és a dir, es va constituir en el territori, a nivell espanyol això no es va donar. Hi havia la famosa taula de partits polítics en el que si apareixien 5 era de 5 i si apareixien 7 eren de 7. O sigui, és l'única diferència. No? Fins i tot l'enllaç de l'Assemblea de Catalunya amb aquesta mesa, diguem-ne, de partits polítics opositors al règim de Franco no era fàcil, no era gens fàcil i a més si poden entendre que el delegat de les forces polítiques catalanes en aquesta taula de Madrid era en Jordi Pujol, encara era menys fàcil, per dir-ho d'alguna manera, no? Ell mateix ho feia més difícil, parlant clar i català, no? Per tant, aquesta transició política tampoc té, si es dona en un període en el que podem acotar, però en dificultats, si es fa a través d'una gent amb edat biològica diferent, també és cert que la seva creació, la seva vertebració, la seva presència en el moment final, diguem-ne, de la mort del Franco i, per tant, doncs, amb el president Arias Navarro i després amb el propi Adolfo Suárez, té també formes distintes i organitzacions distintes, fossin a Catalunya, fos el País Basc o fos a Madrid com a ciutat representativa del conjunt de la resta d'Espanya. Per tant, aquesta transició política s'ha de veure sota almenys un prisma de, diguem-ne, un prisma, o sigui, sota tres vidres, diguem-ne, o tres perspectives diferents, que és la gent, l'organització i el període que integra la transició política. Com a mínim, això. Si nosaltres agafem el primer període de la transició política stricto sensu, és a dir, deixem al marge la mort del Carrero Blanco, sobre la qual hi ha, com saben, dues grans teories, una que va ser un assassinat d'ETA, tal qual, i l'altra que va haver-hi altres elements que no varen ser ETA, encara que potser l'autoria és d'ETA, com és possiblement la CIA nord-americana, i tercers, fins i tot el propi règim, perquè no deixa de ser realment clamorós, i avui seria inacceptable, que el ministre de l'Interior d'aleshores, guardià de la protecció del govern, fos mort Carrero Blanco, el primer ministre. Avui seria increïble això en una societat democràtica com el jefe de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional per un fallo terrible, que és que l'assassina el seu president de govern, es converteix en president del govern, això seria inacceptable. Però al marge de que quina és la teoria, que mai ho sabrem, real, o hi ha una tercera sobre la mort del Carrero Blanco, el que sí és cert és que la mort del Carrero Blanco el que evita és és a dir, el que trenca és el continuisme del règim franquista sense en Franco. Perquè això segur. Aleshores, deixant al marge l'assassinat del Carrero Blanco, la transició política, en el sentit més estricte, comença amb la pròpia mort del general Franco. La qual cosa no diu, no nega, que essent viu en Franco, alguns elements més moderats, més, diguem-ne, a la paix, que avui diríem més progressistes, del seu propi sistema, de la seva pròpia organització de govern, no parlo de ministres, parlo de subsecretaris per avall, tinguessin contactes amb les forces polítiques oposades al règim. I que els tinguessin, aquí a Espanya i fora d'Espanya. O sigui, el Fraga Iribarne, que se l'envia d'ambaixador a Gran Bretanya, tot i el que es pugui dir, el que es pugui valorar del Fraga, etcètera, la veritat és que quan torna aquí ve una mica reconvertit i que manté contactes a l'exterior amb gent oposada en el Franco. Si va informar o no d'aquests contactes amb el general o amb el ministre d'Exterior d'aleshores, etcètera, bueno, algun dia aquests papers sortiran, no?, per entendre'ns. Però és veritat que hi havia, diguem-ne, contactes polítics en vida d'en Franco. Aquests contactes polítics entre el franquisme, diguem-ne, franquisme sociològic no, sinó el franquisme vertebrat en forma de govern, guanya més pes i guanya més velocitat quan el mort en Franco, coronat el rei, aquest manté en una situació que va del 73 al 76 Navarias Navarro com a president del govern. El manté per què? Bueno, ell hauria d'explicar-ho, no? El rei, no pas jo, no? Però jo tinc la sensació que el manté per una qüestió de prudència. Diem en català que no es pot matar tot el que és gras, diguem, no? És a dir, si és mort el jefe, no podem destituir el subjefe. El que hem de fer és donar un clima d'una normalitat continuista. I aleshores moure les peces més per sota la taula que per sobre la taula. I esperar que és el que va passar, que l'Arias Navarro es rostís com un pollastre a l'ast, perquè amb l'esperit del 12 d'octubre que deia ell, va ser un discurs aperturista, en el sentit acotat del terme aperturista d'aquell temps, a les Corts franquistes, és el que obre les finestres a les associacions polítiques, per no parlar de partits polítics, perquè lògicament això era una condemna, un pecat mortal en el sistema, però unes associacions polítiques que a la vegada tenien que estar dintre del Movimiento Nacional. I la veritat és que es crea una llei d'associacions polítiques, es fa una llei d'associacions polítiques, i es creen algunes associacions polítiques. Però, clar, els membres integradors de la mateixa, un d'ells, el Fraga Iribarne, va crear una, no deixen de ser gent destacada del propi règim. Per tant, l'esperit del 12 d'octubre s'esgota abans d'arribar a Nadal. Perquè allò era el mateix amb un ball de disfressos. Els mateixos disfressats. I per tant, es va rostint tot això, no? El moment clau, per mi, el moment clau de com es gira la taula, de moment, gira la taula de manera educada, sense soroll, educada, és quan el rei nomena en Torquato Fernández Miranda com a president de les Cortes Espanyoles, en substitució amb Valcárcer, Rodríguez Valcárcer, i com alhora president del Consejo del Reino. Hi ha una, es diu, que el rei, el Torquato era el segon de l'Arias Navarro, i no hem d'oblidar que el Torquato era del sistema, però que era un home, segur, molt i molt intel·ligent, en el que sabia allò que jo he dit, és a dir, és molt difícil que el sistema perduri quan l'inspirador, el creador i el propi sistema, que és el general Franco, es mor. És molt difícil. I ell havia estat un dels educadors, per dir-ho d'alguna manera, del monarca. i es diu que ell té una entrevista amb el, amb el, amb el, amb el Torquato, i una de tantes, perquè en va tenir moltes, en el que el rei el deixa triar entre ser president del govern en substitució de l'àrea de Navarro o bé president de les Corts i del Consejo del Reino, que es deia. Fins bé, si vostès van a les leyes fundamentales, les leyes fundamentales, que era el Munió, eren 5 o 6, que es recordar, de lleis que eren la Constitució espanyola franquista, deia que l'estat espanyol era un regne. Un regne sense rei, era un regne. I per tant hi havia el Consejo del Reino, que de fet era el Consejo del Movimiento Nacional, instal·lat en l'actual Senat, en la sala, diguem-ne, el que diem l'hemicicle, però que no és l'hemicicle del Senat, la sala principal ara ja utilitzen una altra, no? Va. Només per les reunions solemnes utilitzen la de tota la vida. I el Torquato Fernández li diu que tria ser president de les Corts i no primer ministre, president del govern, diu perquè segur majestat que el podré ajudar molt més des d'aquell lloc que no pas des de l'altre lloc. I aleshores és el propi, i així va ser, així va ser. I aleshores és el propi Torquato Fernández Miranda el que, analitzant qui podria ser, diguem-ne, el president del govern, fa la proposta en el rei, tot i que el rei el coneixia, el tractava i es parlaven de tu, a Adolfo Suárez, que era el ministre del secretari general del Movimiento en temps de l'Àries Navarro. Per tant, fixem-nos bé que el rei, en primer terme, no canvia el president del govern, el deixa rostir-se com un pollastre las que jo dic, i aquest nomena a l'Adolfo Suárez, secretari general del Movimiento, que és el que ve a succeir-lo, i que hi ha aquell famós article que em sembla que va publicar en El País, el de la Sierra, que diu, que error, que immenso error, no? És a dir, adreçant-se al rei. Com és possible que vostè, que vol impulsar, segons s'entén de les seves paraules, la democràcia, li doni la formació del govern al ministre secretari general del Movimiento? No? És que error, que immens error. Aquest senyor, l'historiador aquest, va arribar a ser ministre de Cultura nomenat per el Suárez. Per tant, diu molt a favor de l'honestetat personal de l'Adolfo Suárez, que la tenia, no? Tristament avui està molt deteriorat l'home, no? Bé, aleshores, per què es tria l'Adolfo Suárez? Jo faria dos apunts. Un primer, perquè no és sospitós. És un home nascut i criat i format dintre el règim. Llicenciat en dret, que mai vaig exercir, i doctorat en dret, mai ho va exercir, Post, renúncia, va obrir un despatx, res, fracàs. Era un animal polític, punt. Era un animal polític. Un animal polític en el que va tenir la sort de tenir un senyor que era l'Herrero, secretari general del Movimiento, que el va apadrinar, aquest home va morir en un accident de trànsit, i que el va anomenar director de Televisió Espanyola i que, per tant, va saber molt, va aprendre molt de com comunicar, Que si avui el veiem en blanc i negre, que és el que denominava aleshores l'Adolfo Suárez llegint, etcètera, etcètera, avui diríem és un mal comunicador, és un molt mal comunicador. Aleshores era un brillantíssim comunicador i que entenia coses tan elementals com 2 i 2 fan 4 i s'ha acabat. Entenia, sabia del sentit del deure i com s'aplicava el sentit del deure en el poder. I, per tant, era un home de fiar per al rei, amic del rei, un home de fiar per al Torquato. El Torquato era, va ser l'ideòleg de com desmuntar el règim, amb allò que diu, ell va dir, serà de la ley, des de la ley a la ley, de la ley a la ley, i l'home cridat a fer el desmuntatge era l'Adolfo Suárez, que, home, mal d'estómac sí que recordo que tenia, acidesa d'estómac, però bueno, també devia dormir poc, dormia molt poc i menjava menys, una truita al dia, gairebé, com perquè no tingués, diguem-ne, masses remordiments per lo que anava a fer, m'entens? Per tant, era l'home adequat, era l'home adequat, com així es va ser. I l'Adolfo Suárez és nomenat president del govern, i és cert, i nomena un govern en el que s'integren personatges del règim, el Fraga, doncs, ministre de l'Interior, l'Areilza, que també sonava com a presidencial pel fa ministre d'Exteriors. L'Areilza era un home que havia estat en el sistema franquista, que s'havia anat apartant i que per tant tenia algunes relacions, diguem-ne, amb les cancelleries europees. Per tant, se netejava, diguem-ne, el ministre d'Exteriors espanyol aïllat, tot i que Espanya estava aïllada, i es col·locava un home que podia ser, diguem-ne, podia intermediar, i en tot cas era un home que venia del règim, però que havia renegat del règim, i a més havia pertenescut i perteneixia al Consell Privat de don Jaume, és a dir, Jaume primer rei, encara que mai fos rei, el pare del Joan Carles. Per tant, s'organitza un govern en què hi ha equilibris difícils del sistema i de gent que havia pertenescut en el sistema però que s'havia allunyat del sistema. I a l'Adolfo Suárez al front. Què li passava a l'Adolfo Suárez? L'Adolfo Suárez era i va ser un alt executiu. Era una persona formidable des del punt de vista d'execució d'un programa. Però de poca, diguem-ne, capacitat intel·lectual per fer un programa. Aleshores, hi ha una anècdota també, que és que en un moment donat, i què fem? Perquè, esclar, el que fem vol dir rei Suárez Torquato. Què fem? Com ho fem? Com ho desmuntem? I al mig, diguem-ne, amb grans pressions internacionals, faig un parèntesis, quan el Joan Carles és coronat, l'únic cap d'estat d'Europa que ve a l'acte de coronació és en Giscard d'Estaing, el president de la República Francesa. Amb això està tot dit. És a dir, hi ha una desconfiança descomunal d'Europa vers el rei. Vers el rei. I per part dels Estats Units va dir el secretari d'Estat, si és que va arribar, o l'ambaixador, no el recordo. Per tant, situem-nos en aquells moments, no? És a dir, què farà aquest? Perquè tothom tenia clar que aquell dia havia sigut designat, com deia les leyes, la ley de sucessió, a títol de rei, diu així, deia mateix la llei, a títol del rei, rei d'Espanya, no? Successor de Franco a títol de rei, deia la ley de sucessió, no? Que era una de les leyes fundamentals del rei, no? Aleshores, l'anècdota que corre, encara ja està publicada, és que, bueno, l'Adolfo Suárez, en un moment donat, diguem-ne, diu, escolti, i això com es fa? I això com es fa? Canviar tota aquesta tropa, diguem-ne, no? Com es fa? I es diu que el Torquato se'n va un cap de setmana a una casa que tenia allà a Navaferrada i el dilluns li porta un paper molt típic de la, del Torquato, diu: este documento es apócrifo. Aquí lo tienes. I tal qual li va donar, el va portar al Consell de Ministres. I d'aquí va néixer la llei de la reforma política. És a dir, li va escriure tot el guió de lo que havia d'anar fent, dient-li, esto es apócrifo, Adolf. Un foli en blanc. Per tant, diguem-ne, el gran pensador de com desmuntar tot això va ser el president de les Corts, que realment, si és certa l'anècdota, que esclar, s'explica i per tant doncs, algú la devia saber, s'explica i se publica, de que renuncia el Torquato a la presidència del govern i que li diu: jo et seré més útil, majestat, sent president de les Corts, doncs es confirma que sí, era el que remenava les cireres, que diem en el nostre llenguatge, sense que les cireres ho sapiguessin, sense que les cireres ho sapiguessin. Aleshores, es fa una altra cosa, però previ al nomenament de l'Adolfo Suárez, que és que amb la destitució, però formalment dimissió de l'Àries Navarro, el Consejo del Reino tenia que donar una terna, tres noms en el rei com a president del govern, no? I el Torquato, que era el president, els va tancar, els va tenir tancats 8 o 9 hores a tots els consells del reina, seguides, anant fent parlar un, anant fent parlar l'altre, es va demanar poder fer un descans i va dir que no se sortia d'allà sense tenir la terna, i per cansament, diguem-ne, i treballant per sota, ell i alguns més, suposo, va poder incloure l'Adolfo Suárez allà dintre, d'aquí la seva enigmàtica frase, que quan surt les mitjans de comunicació li pregunten i diu: tengo lo que me ha pedido el rey, no? Però mai se... O sigui, tothom va interpretar que tengo lo que ha pedido el rey és el nom de l'Adolfo Suárez a la terna, però ell, diguem-ne, va ser molt vaticanista, de diplomàcia vaticana, s'entén en això, perquè el que tenia era la terna que obligava la llei. No? Si sabia ell que la voluntat, diguem-ne, conjumentada del rei i d'ell és qui fos l'Adolfo. No? També hi ha l'anècdota que el rei truca a l'Adolfo, l'Adolfo estava sol, l'Amparo estava a la seva senyora, al descansi, en un altre lloc, i el rei diu: bueno, Adolfo, ya sabes para qué te llamo. Digo, me pongo a sus órdenes, soy el nuevo presidente del gobierno. O sigui, diguem-ne, estava bastant treballada la cosa, però bé, hauria pogut sortir malament. Aleshores, aquesta és la transició política més dura, més nuclear, però a partir d'aquell moment, mentre s'anava tramitant la llei de la reforma política, que mira per on el ponent de la llei era Miguel Primo de Rivera, que crec que encara viu el Miguel, jo vaig portar a Girona a donar una conferència, era cosí germà del Primo de Rivera assassinat, ell és el que fa el deponent de la llei, i allò de l'araquiri, que es va dir, de les Cortes, en què la majoria aclaparadora vota aquella llei des de la seguretat de que allò és la seva pròpia continuïtat, quan va ser el desalojo total, per entendre'ns, no? I això va fer-ho el Miguel Primo de Rivera, aquí vaig tenir gust de conèixer-lo i convidar-lo a donar conferència aquí, que mai més em va dir-me, va venir al Congrés a veure-me, i em va dir-me que mai havia tornat al Congrés i que li feia molt de goig tornar a visitar el Congrés dels Diputats, perquè ell des de que va plegar doncs, a la política no hi havia tornat. No? Bé, aleshores, què succeeix mentre es tramita tot això? Bueno, succeeix que hi ha el que s'havien anomenat uns poders fàctics, no? Uns poders fàctics que fonamentalment eren l'Església Catòlica i l'Exèrcit. L'Església Catòlica, inicialment reticent, però amb el Vicente Tarancón molt favorable al canvi de règim, l'enterrament d'en Franco l'oficia el cardinal Primado de Toledo, que havia estat arquebisbe de Barcelona, i la coronació l'oficia el Tarancón. El Tarancón és el que hi posa molta carn allà d'independència, no? Aquest era l'església era una cosa, a veure què faran, perquè l'església, quan la guerra civil, doncs, la va convertir en una creuada, i l'altra era l'exèrcit, no? La veritat és que amb els anys, suposo, perquè un es fa gran, no? Tot i haver patit el 23F, jo hi era, jo he arribat a la conclusió de que la transició va ser possible, entre altres coses, perquè tothom feia, perdonin l'expressió, es feia el merda, i tots eren febles. Tothom es feia el fort, i era una colla de gent, diguem-ne, acobardida, en el que jo no sé la teva força. Però t'he dit que diuen. Jo tampoc sé la teva força, però t'he dit. I aleshores, moltes coses que estan escrites aquí a la Constitució, això és una reflexió meva de fa relativament pocs anys, potser des que he deixat la política, que arribes a la conclusió amb una perspectiva de que, primera, cert, ningú sabia la força de l'altre. Ningú. Ningú la sabia. I que, tement la força de l'altre, diguem-ne, s'autofrenava. Direu, bé, però l'exèrcit devia tenir la seva força. Sí. Però l'exèrcit, en aquells moments que devia bullir molt l'olla, no és fins al 23 de febrer del 83, del 72, 81, 80, 80, 81, em recordo la data, que no fa el que en dèiem en el llenguatge espanyol, es diu una assonada, no? Militar. És curiós. És a dir, al mig de la gran fregida de peix, podríem dir-li, jo que soc de marina, de canviar un sistema polític, l'exèrcit era el garant del sistema polític i, de fet, molt dominador del sistema polític, es va jubilar. L'Església Catòlica, amb el Tarancón al front i el José María Patino, que era el seu secretari, encara viu, una excel·lent persona, que és el que li feia els discursos i altres coses, i que diu que ell mateix va cremar les memòries, ja ho veurem si és la mentida piadosa d'en José María, no ho sé, canvia de color i es posa al costat del rei, per descomptat, i de la reforma política, de la modernització del sistema. No és que es posés al costat, diguem-ne, dels opositors al règim, però tampoc es va posar al costat dels que constituïen el règim. Es va posar en una situació neutral, decantada al canvi de règim. Decantada al canvi de règim. Per això, allò de les pintades de Madrid, Tarancón, el parador. Per això. Per tant, els dos grans poders fàctics, un es va decantar, tot i que dintre de l'Església Catòlica hi havia les seves tensions, segur, però en Tarancón va guanyar 3 vegades les eleccions de la Conferència Episcopal, i evidentment Pau VI era l'únic papa que va condemnar explícitament el sistema franquista. I per tant, diguem-ne, la generació del Vaticà II,
és la que fa possible el canvi de posicionament de l'Església espanyola. I els militars, sí que haver-hi dimissió del ministre de Defensa, dimissió d'aquell, l'almirall aquell, perquè hi havia cada secció militar, els mariners, els d'aviació i els de terra, tenien un ministeri. No en tenien ara com el Ministeri de Defensa, i a més amb una senyora embarassada, professora d'aquesta universitat, no fa pas massa, no? Anys, diguem-ne, que va ser. Eren tres, no? El Pito de Veiga, exactament, d'allò. Aquest va dimitir, però va dimitir fotent un cot de puny i amb cara d'enfadat i fent unes declaracions, però se'n va anar cap a casa a sopar, que ha seguit, i ha acabat, i va demanar la baixa, per entendre's, no? És a dir, amb el temps, dius, aquesta transició per què va ser possible? Doncs probablement perquè els agents que hi participaven no creien en les seves pròpies forces. I aquí també hi afegeixo, des de l'Adolfo Suárez i l'estructura, diguem-ne, modernitzadora del sistema, com evidentment, tots els partits polítics. Tots. Partits polítics, diguem-ne, opositors al règim. Perquè si una cosa no sabien era quin valor tenia cada un. Ningú havia passat per les urnes. El que sí que se sabia, el que era més ben estructurat i que funcionava com allò que és una correa de transmissió en el que et dones una d'allò i l'últim se n'entera, era el Partit Comunista més Comissions Obreres. Que després, quan venen les eleccions del 77, bueno, té el resultat que té. És a dir, el poble tampoc li agraeix. Jo no soc comunista, eh? No li agraeix. Té el resultat que té, no? Per tant, jo arribo de la conclusió en temps en què la transició política va ser el resultat de moltes pors. De molta por. De moltes febleses. De poca confiança en un mateix. Perquè si no, el resultat pogués haver sigut un altre. Algú o alguns, no molts, s'haguessin imposat a la resta. I en canvi, va ser possible fer el que se'n va anomenar la Constitució de la Concòrdia. Perquè ningú se'n fiava, no de l'altre, que sí se'n va arribar a fiar, però això es va pactar, sinó es fiava de la força de cadascú. De la força de cadascú. Aleshores és quan es fa la llei de la reforma política, i la llei de la reforma política comportava, cosa que és inaudit, de que les Cortes espanyoles, que es diuen Cortes Generales, no?, les Cortes espanyoles, que era el que avui diem el Congreso dels Diputados, no sapigués llegir, és que la llei era una llei de 4 o 5 articles, l'últim dels quals es deia que una vegada aprovada se dissolia les Cortes. Ningú se'n va donar compte, no? I que una vegada aprovada es van dissoldre les Cortes i al moment de dissoldre es va convocar eleccions. Sí, això no es va pensar. Al mig sí que es va produir un fet importantíssim, que només el coratge de l'Adolfo Suárez, dic el coratge de l'Adolfo Suárez, i no esmento ni el rei ni a Torquato, i ho faig expressament, ho va fer possible. La legalització del Partit Comunista. Perquè amb aquest joc de que ai, 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 el joc de l'esport, el joc de l'esports en plural, ni el PSOE estava a favor de la legalització del Partit Comunista. Havia pactat amb l'Adolfo Suárez, amb en Martín Villa i gent de l'Adolfo Suárez, que en una segona etapa legalitzarien el Partit Comunista. Fixeu-vos bé, per això dic que jo he fet aquesta reflexió els últims anys. Allò va ser la transició política que va sortir, jo crec, bé, no? Acceptablement bé, he utilitzat les paraules del Felipe, no? No respecte a la transició, ell deia sobre la seva obra de govern, no? Va ser coratge? No negaré que sí. Sembla una obvietat, no? Només això, jo cada vegada tinc més clar que va ser un conjunt de pors, respecte a la força de cadascú i d'interrogant respecte a la força de l'altre. Jo estic convençut. Jo arribo a aquesta convicció molts anys després, eh? Molts anys després, no? Bé, l'Adolfo Suárez legalitza el Partit Comunista, s'engega una de, allò que diu Sant Quintín, que dèiem abans, ho fa en un cap de setmana, els militars tots de cap de setmana, el govern també de cap de setmana, etc, etc, i se la juga, i se la juga. I ho fa ell, ho fa ell. Després d'entrevistar-se diverses vegades amb el Carrillo, i el Carrillo també amb el rei, i el Carrillo també amb el rei, perquè el Carrillo no és monàrquic, no pot ser-ho, intel·lectualment no pot ser-ho, però Juan Carlista ho és, Juan Carlista ho és. Potser és el que ho és més, per dir-ho d'una manera, no? Perquè probablement el Santiago, el que havia viscut i el que va viure després de la Guerra Civil fora l'exterior, i ell era un, el que, no sé si vostès ho recordaran, alguns potser sí, altres no, l'eurocomunisme, que es distingia del comunisme soviètic perquè era un comunisme democràtic que acceptava les eleccions i per tant doncs, tenia l'únic pes que tenia, bueno, tenia un pes important a França, però l'únic pes que tenia era a Itàlia, en el que les forces que se confrontaven la democràcia cristiana i els comunistes italians, amb l'ajut dels primers de la CIA americana, que no volien el govern comunista, bueno, doncs, el paper del Santiago va ser crucial i molt important, no? De fet, a la pràctica anys després li passarien factura, no? I per tant, com qui diu, l'expulsarien, bueno, és una dimissió, és una altra manera de fer la purga, que deien els comunistes autèntics, per entendre'ns, del seu propi secretari general, no? I aquesta llei de reforma política és la que dona lloc a aquestes eleccions generals del 15 de juny del 77, en el que l'Adolfo Suárez i la UCD que s'havia constituït i que l'Adolfo Suárez, sense ser membre de l'UCD, en l'últim segon per presentar les candidatures l'encapçala, és a dir, el TIC franquista també surt, per entendre'ns d'alguna manera, no? Forma el partit uns altres, però diu, bueno, i qui tenim de cap? Ah, doncs aquí us estava esperant jo seré el vostre cap, això va anar així, no? Guanya les eleccions i aquella legislatura que es va negar des de la pròpia convocatòria de les eleccions fins tota la campanya electoral i postcampanya electoral, que seria una legislatura constituent, seria unes corts constituents, en el sentit de que anaven a crear una constitució democràtica, etc, etc, va acabar sent una legislatura constituent. És cert que aquesta legislatura no només va ser constituent, és a dir, és cert que va aprovar lleis, per exemple, en aquest país, la llei d'expropiacions és de l'any 54 i encara està vigent, però la llei que organitza la patronal és del 70, del 79, per tant, és 70, sí, 79, és també predemocràtica, lògicament, la patronal no ha demanat la seva revisió, és una llei de 3 articles amb un petit reglament i ja els hi va bé, per entendre'ns. A canvi, els sindicats s'han perdut amb l'Estatut dels Sindicats, modificat dels 50.000 vegades, i ara molt menys amb la reforma laboral, molt més amb la reforma laboral, no? Per tant, aquesta és la transició política, no? Amb una figura del Suárez, i que guanya el 79, que torna a guanyar que guanya el 77, que hi ha una Constitució, ara en parlaré, no sé si tinc professor, no sé com estic d'hora, no tinc ni idea. Estem al límit, va, estem en el límit, no, tornem uns tocs, i que torna a guanyar el 79, finalment dimiteix, es produeix el 23F, i després arriba el 82, el PSOE, al poder. amb una conversa que vaig tenir, no sé quin any, però a casa, això sí, a casa del Santiago Carrillo, a casa seva, un bon dia el Santiago em va dir-me que, passats el 23F, ja hi hem superat, i per tant en època de govern de majories absolutes del Felipe, que no té uns quants, no? Em va dir-me una cosa que només ho podia dir-ho ell, no? Que era un gat vell, que és que em va dir-me, Josep, en este país la democràcia estarà definitivament assentada el dia que la izquierda, que ha ganado a la derecha, vuelva a perder y la derecha vuelva al poder. És a dir, el Carrillo m'estava dient una cosa que, bueno, s'ha tornat a produir, és a dir, el PSOE guanya en el PP, que deixa, diguem-ne, de males maneres, diguem, per dir-ho així, l'Aznar, i ara doncs, el Rajoy ha substituït a dos legislatures del govern socialista. Què m'estava dient el Santiago Carrillo? Carrillo el que m'estava dient era que el pòsit democràtic, malgrat la celebració d'eleccions, que aleshores ja no hi havia només les legislatives de l'Estat, sinó també les municipals, que van ser molt posteriors, van ser el 79, i després i també les autonòmiques, que les primeres van ser aquí, al País Basc, l'any 80-81, que només, diguem-ne, a base d'alternances seria creant un pòsit democràtic en la societat. I que al final aquesta societat arribaria a ser madura democràticament, el que no havia resultat fins aleshores mai. No? Jo volia fer uns tocs, si se'm permet, de Constitució. Jo ja he parlat amb els professors i m'han dit que, lògic, ja en tenia que sí, que vostès, doncs, en les matèries que estudien al llarg de la carrera, tenen la Constitució espanyola, naturalment, no? Si per cas hi ve una dona de la senyora de la neteja o un porter d'algun centre d'administració pública, se li demana la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, que ens sembla una autèntica bogeria, però se li demana això per tenir plaça fixa, doncs lògicament vostès han d'estudiar i han de saber, jo diria que força bé, la Constitució. Només faré uns tocs perquè vegin, no els he pensat, diguem-ne, donar classes de Constitució, ja ho han fet, per tant me n'estalvio, no? Però perquè entenguin coses que diu la Constitució en els contextos. Fixi's bé, l'article primer diu que Espanya es constitueix en un estat social i democràtic de dret. O sigui, defineix Espanya com un estat social, democràtic de dret. Democràtic venia a compte de que, bueno, s'havia esparracat la pàgina següent a la història, no? I es començava un nou tom, un nou quadern. I de dret perquè no hi ha un estat democràtic, sinó un estat de dret, regit per la dret, pel dret, començant per la Constitució. Per què se posa estat social? Era l'única Constitució de tota la Unió Europea d'aleshores, comunitats europees, que posava social. És perquè, esclar, una Constitució pactada entre forces de diferent signe polític, que vol dir de distinta concepció política, però no ideologia política, que també, lògicament, sinó aquesta ideologia portada a la conformació de la societat, tothom havia de cedir. I, per tant, obra de les esquerres, per dir-ho d'una manera, és que en el primer article, article 1.1, deixen caure social. Es pot explicar perquè a partir de la Segona Guerra Mundial, com els professors sabran més que jo, es produeix a través de dues forces polítiques, de dues grans forces polítiques que lideren la construcció d'Europa, que és per un costat la socialdemocràcia i per altre costat la democràcia cristiana, es crea l'Europa social, que el trobem ara en el Tractat de la Unió Europea. Europa social que descansa no només amb les idees del Karl Marx i algun altre, sinó amb el concepte de justícia social de l'Església Catòlica. Jo voldria tenir temps perquè fa la part doctrinal de la Constitució i que fa els evangelis. I volíem que tot està a la Bíblia. Ens agradi o no ens agradi. Però això és el pols cultural d'un país. I per tant, social és per això, no? I per què diu que els valors superiors de l'ordenament jurídic és la llibertat, per suposat, la justícia, per suposat, i la igualtat? Qui posa el terme igualtat? Les forces d'esquerra. No posen les forces de dreta. Val? I per tant, fixa't bé, en aquest article 1.1 veuran com tothom va deixant la seva senyal d'identitat política, partidària o política, dels constituents. No? I una altra, que és el concepte territorial de l'Estat. És l'article segon. Diu, la Constitució es fonamenta en l'indissoluble unitat de la nació espanyola. Això va venir donat per la UCD i apel·lant al poder fàctic de l'exèrcit espanyol, que el trobarem més endavant, però diu, pàtria comuna, indivisible, etc. I reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Hi ha un reconeixement explícit, de que abans que l'Estat hi havia regions i nacionalitats, cosa que ara ja no es parla d'això. Però una distinció entre nacionalitats i regions, i que la Constitució els donarà autonomia política, no autonomia administrativa, que és el que tenen els ajuntaments i les diputacions. Autonomia política vol dir Parlament per fer lleis. Per tant, una altra peça de debat a la Constitució i previ a la transició era què fem en Catalunya i el País Basc. Després s'hi va sumar-hi, diguem-ne, aquí doncs, a Galícia, per un sistema més d'allò, i després el gran merder d'Andalusia. Deixem el marge, no? Com també l'article següent diu que el castellà és la llengua oficial, diu, però també seran oficials a les comunitats autònomes les llengües pròpies de les comunitats autònomes. Però això també és resultat d'un debat que es va donant allà, que era el debat centre versus perifèria. Centre versus perifèria. Bueno, és que agafes tots els articles i veuràs, però en la major part d'ells, tots ells, analitzats d'aquesta forma que jo dic, no analitzats des del punt de vista constitucionalista guió legal, perquè de cada article surten lleis, no? Sinó constitucionalista guió ideologia, veurem com se forma. Per exemple, no? Per què en el títol preliminar surten els partits polítics, els sindicats i la patronal? Si la majoria de les constitucions europees ni en parlen dels partits polítics, ni dels sindicats, ni de la patronal, és perquè els partits polítics de l'oposició, no els del Movimiento, els de l'oposició, varen voler que es posés, fixeu-vos bé, a l'article 6è, després de dir que la Villa de Madrid és la capital de l'Estado, que els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorreixen a la formació i manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per la participació política. Després demanem eleccions en nòmina, és a dir, per elegir persones. D'on ve això? Doncs això ve de la llei que convoca les eleccions del 15 de juny. Aquesta llei, que neix de la llei de la reforma política, és l'aplicació, es pacta entre els partits polítics, l'Adolfo Suárez i la seva gent. Es pacta. Qui eren els coneguts de l'època? Els governadors civils, els ministres, els subsecretaris, que són els que sortien per l'única televisió pública en blanc i negre que hi havia i en els diaris que tots eren, la majoria, la cadena, era del Movimiento. Per tant, uns sortien amb avantatge, que eren coneguts, i els altres amb la desavantatge, que eren perfectament desconeguts. Avui el Felipe González el portem aquí i es tanquen totes les facultats i tot ho donen aquí. Però el Felipe González, Isidoro, que se deia, el nom de Magatotis, era un perfecte desconegut, era un senyor que trobaves pel carrer i sabies qui era. Llavors, per evitar la majoria, diguem-ne, coneguda de la gent del movimiento, es va pactar que fossin les eleccions per llistes tancades. I encara avui ho són, perquè el sistema electoral garanteix la llista tancada. És d'aquella llei, d'una llei de convocatòria de les eleccions generals del 77, que va durar fins a les eleccions de 1982, perquè fins al 84 no fem la nova llei electoral, fem perquè jo vaig ser ponent, i uns quants, amb l'Alfonso Guerra. Per tant, tot té una explicació, vull dir, s'ha de fer, llegint això, perdona'm, però des d'una vessant no constitucional, sinó històriques, explicava els fets, no? I els sindicats per què es posen aquí? I les associacions empresarials al mateix lloc? No es posen només per trencar los sindicatos verticales en el que el sindicat i el patronal estaven junts, aplegadets, abraçats, petonejats i fent criatures en el llit cada dos per tres, sinó que els separen radicalment perquè, a més a més, ja s'havia fet una llei per un costat i una altra llei per l'altre. I aquí se constitucionalitza l'article 7è. Les Forces Armades... ¿Ustedes creen que hoy diría que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional? ¿Por qué es posa això de la integridad? Porque hi havia el separatismo catalano-vasco o vasco-catalán, rojos y separatistas, y es posa. Y a canvi, las fuerzas de la oposición le diuen, molt bé, però acatarán el ordenamiento constitucional. Val? Sí, a vegades llegim la Constitució i dius, oi, que mono, ni entenem res, però mira que mono. No, tot té una explicació, tot té una explicació. Quan diu que els ciutadans i els poders públics, tots, article 9, estan subjectes a la Constitució i al reste de l'ordenament jurídic, tots, vol dir que no ho són només els que administren un ajuntament, ho són els diputats, ho són el govern, el rei és una altra cosa, l'exèrcit, ho són els jutges, tots els estaments estan aquí obligats, no? O, per exemple, l'article 27. L'article 27, si se'n recorda, però és igual, és el que parla del dret a l'educació. Aquest va comportar una gran ruptura a la ponència constitucional. Entre el vaticanista Pérez Barba, cristià i redent catòlic posat a socialista matacapellans, i la resta. I va ser filtrat el borrany de la Constitució, l'esborrany que feia la ponència, al país, creant una gran crisi. I era per la redacció de l'article 27. En el costat del dret a l'educació també hi estava el dret d'establiment de centres d'educació privats. I tu llegeixes això, dius, mare de Déu, no, mare de Déu se resumeix en dos. Un dret a l'ensenyament bàsic, obligatori i gratuït, i el dret dels pares a escollir el centre, però també el dret a les persones físiques i jurídiques, la llibertat de creació de centres. Per tant, entre les esquerres, que tot era públic, i els de la dreta, que sí, però no tot, hi ha de ser dominantment privat, com era privat aleshores, doncs aquí hi ha un equilibri, no? Aquí es busca una sèrie d'equilibris, no? O, per exemple, l'article 38, per acabar. Diu, se reconeix la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de mercat. Això qui ho pot subscriure? Avui tothom, gairebé tothom. Avui es troba això en els tractats de la Unió Europea. Es troba això. Aleshores no tant. I a continuació diu, Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio, la libertad de empresa y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y en su caso de la planificación. La mayoría de vostès veig que són molt joves. La planificació econòmica era dogma del Partit Comunista. Dogma. I el Partit Comunista va dir, aquí hem de posar la planificació. S'ha aplicat mai la planificació econòmica en aquest país? No. Des del temps de López Rodó i dels seus plans d'estabilitat en temps en Franco, mai més. És a dir, que si nosaltres agafem la Constitució, i no els hi parlo del títol 8è de la Constitució, etcètera, etcètera, perquè ho deixem ara per la segona part, si un cas, tot té una explicació, que és l'explicació de que del meollo que es diu en castellà, és a dir, la part nuclear, la part substantiva nuclear, de la transició política. S'arriba a un gran pacte, que jo crec que va ser històricament molt important, de passat, amb el comparatiu, però de futur, encara dins d'aquell acord, i es fa perquè tothom baixa de la cadira, tothom baixa del dogma, per entendre'ns, tothom. Els partits nacionalistes catalans i bascos accepten que hi hagin, al final, 17 autonomies polítiques, no només dues, tres màxims. Bé, jo els he explicat alguna coseta, tinc d'altres temes aquí, però bé, ho deixem, si un cas, per les preguntes, no? Sembla. Clàudia, et sembla? Sí.